Bon dia, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 14 d'abril del 2018. El sol ja ha sortit des de fa pràcticament una hora, a les 7 i 6 minuts. Es pondrà passats 4 minuts de 8:45 de la nit per Alcanar. En total, 13 hores, gairebé i mitja de dia, de sol, de llum de sol, aquest matí de dissabte. I continuem pujant. Matí que meteorològicament parlant estem pendents de la crescuda del riu Ebre de les últimes hores, que hem de veure quines afectacions pot tenir si es canté finalment a casa nostra, Catalunya, però que ja ha generat problemes i inundacions al seu pas per Navarra i per l'Aragó. De seguida li ho preguntarem al home del temps del Via Lliure, el Martí Oliveres. Matí que ens llevem amb la paraula guerra, de nou, dibuixada a l'horitzó. Aquesta matinada, pels que us lleveu a aquesta hora, aquesta matinada, fa molt poques hores, l'exèrcit dels Estats Units, en col·laboració amb el govern de França i de la Gran Bretanya, han decidit acomplir les amenaces de Donald Trump i han atacat Síria. Asseguren que ha estat un atac molt limitat, amb míssils contra, sobretot, instal·lacions químiques del règim de Bashar al-Assad, tant a la capital, Damasc, com a Homs. De moment, no consten víctimes mortals en cap cas, tot i que haurem d'anar actualitzant aquesta informació al llarg del matí. L'atac, que, per cert, recordareu, havia avisat Donald Trump fa dies, ve com a resposta al presumpte ús d'armament químic del règim sirià de Bashar al-Assad contra la població i que fa una setmana hauria deixat almenys 40 morts a Duma, que és una ciutat molt, molt, molt a prop, de fet enganxada a la capital, Damasc. L'entrada en conflicte de Donald Trump s'haurà de veure quina resposta té, sobretot des de Rússia, que ja havia alertat en les últimes hores que qualsevol acció externa sobre Síria podria portar conseqüències imprevisibles. Sabeu que Vladimir Putin té el règim sirià com a soci en la guerra al país. De fet, segons publica la premsa, ahir Putin i el president francès Emmanuel Macron haurien parlat per telèfon i que Putin li hauria advertit que no ataquessin. És cert que, segons informació russa, els míssils americans llançats aquesta matinada al damunt de Damasc i d'Homs no haurien provocat cap dany sobre les posicions russes, però també és evident que el taulell de joc en aquella zona, en aquests moments, és un croquis, és un laberint molt complicat a Orient Pròxim i que l'atac d'aquesta matinada pot tenir com a conseqüència una nova escalada de tensió, pràcticament de guerra freda, com avisava ahir la ONU, entre les dues superpotències, Estats Units i Rússia, sempre, com des de fa dècades, per país interposat. Deia, un tauler de joc complicadíssim, perquè Síria ara mateix, més enllà de la lluita que coneixem contra Estat Islàmic, més enllà del debat al voltant dels refugiats, que són els principals afectats també de la guerra a Síria, s'hi juga una batalla que implica Estats Units, que implica Rússia, que implica Israel, Turquia, també els kurds, Aràbia Saudita, Iran, i això sense comptar pròpiament amb el règim sirià de Bashar al-Assad. Cadascú d'aquests actors, amb la seva agenda pròpia, amb els seus interessos, cadascú amb les seves fílies i cadascú amb les seves fòbies. Tocar un botó a distància el que pot és produir un pas en una direcció o una altra i fer variar el balanç de forces. Molt interessant l'article que, de fet, avui publica La Vanguardia, Lluís Uria, evidentment sense saber que es produiria aquest atac, on explica que el 2013, ara fa 5 anys, va estar a punt d'haver-hi un atac també combinat a Síria amb els mateixos països com a protagonistes, però amb cares diferents. Eren llavors el trio Obama, Hollande, Cameron. De nou Estats Units, de nou França, de nou el Regne Unit i o la Gran Bretanya. I la intervenció russa al conflicte de Síria, en aquells moments, el 2013, ho va aturar. El que hauria pogut passar llavors no ho sabrem. Ara sí que contemplarem què passa amb la intervenció dels nous tres actors. Trump, Macron, May. Molt interessant també l'article al País de Francisco Basterra i la temptació, diu, abans de saber-se l'atac, que Trump utilitzi la guerra com a cortina de fum. Diu, el carnaval de desgobierno en el que se ha asumido la presidencia de Trump exige una acción de desvío radical de la atención, una cortina de humo. Diu, Clinton atacó Serbia para enmascarar el escándalo de la becaria Mónica Lewinsky. Ahora la guerra de Siria puede dejar de ser regional para enfrentar por error de cálculo a dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, más Irán, lo que explica la cautela hasta ahora del Pentágono, que trata de frenar los impulsos de un presidente sin estrategia en Oriente Medio, Rusia o China. Evidentment, avui la guerra torna a estar en primera posició del dia. Mirarem d'analitzar-la, com sempre, des del màxim de punts de vista. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Vuit i cinc minuts, la Maria Cusó a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Maria?
De l'atac que han llançat aquesta matinada als Estats Units, França i Gran Bretanya contra Síria. Els aliats han bombardejat tres objectius relacionats amb armes químiques com a resposta a l'atac a Duma de la setmana passada. De moment, no hi ha constància de víctimes. El govern de Bashar al-Assad assegura que ha batut una dotzena de missils i Rússia ja ha avisat que l'atac tindrà conseqüències.
Pendents també del riu Ebre, que es podria desbordar en els pròxims dies. La pluja d'aquesta setmana ha fet créixer el cabal del riu i el desgel, amb les altes temperatures, podria complicar la situació. La força de l'aigua ja s'ha emportat l'embarcador de Tortosa i ha inundat alguns camps i conreus a les Terres de l'Ebre. Es preveu que el desbordament pugui arribar a Catalunya si es produeix entre dilluns i dimarts.
El govern espanyol avisa que el Parlament podria estar cometent un delicte de malversació si es querella contra el jutge Pablo Llarena. La majoria independentista de la mesa va decidir ahir tirar endavant la demanda després que el jutge tornés a negar el permís a Jordi Sánchez per anar al ple d'investidura. Rajoy considera que això ho haurien de plantejar els grups parlamentaris i no pas el president del Parlament, Roger Torrent.
Aquest no és l'únic front del Partit Popular. Evidentment que a Madrid segueixen intentant controlar el foc iniciat amb el cas del màster de Cristina Cifuentes. Mariano Rajoy considera que encara és massa d'hora per demanar dimissions, però des de Ciutadans li exigeixen que mogui fitxa. Per la seva banda, els socialistes pressionen perquè els d'Albert Rivera trenquin el pacte amb els populars a la Comunitat de Madrid.
I els sindicats es manifesten aquest matí per reclamar unes pensions justes. UGT i Comissions Obreres han convocat mobilitzacions a les principals ciutats del país. Alerten que si no hi ha canvis, l'any 2050 les pensions seran la meitat cara. A Barcelona la manifestació comença a les 11 a plaça Urquinaona.
Pel que fa als esports, els ulls posats sobre què, Albert Ferran?
Sobre el Barça-València d'un quart de 5 després de la desfeta europea a Roma, els blaugrana volen apropar-se encara més al títol de Lliga. Qui ja ha jugat és el Girona, que va perdre 0-1 contra el Betis. I també ahir a la nit, en embol, el Freaking Granollers va trencar la ratxa del Barça de 5 anys sense perdre un partit en competicions estatals. I un ull posat sobre els entrenaments de classificació del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1 a les 8, ha arrencat la Q1.
I pel que fa al temps, com serà aquest matí de dissabte, Martí Oliveres?
Mana amb molts núvols encara entre Barcelona i Girona, especialment alguns plogims. Pluges que de matinada s'han fet més intenses, extenses, especialment entre Barcelona i Girona. Comarques com Osona, Vallès Oriental, aquesta zona entre Barcelona i Girona. Al llarg del dia els núvols es mantindran, sobretot a les comarques de la meitat est. Fins i tot a partir de migdia podria arribar una branca de precipitació provinent del mar, però de cara a la tarda s'obriran clarianes per Ponent i l'Ebre.
Són les 8 i 8 minuts. Us ho estem dient des de fa prop d'una hora. Donald Trump torna a atacar Síria.
Fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons.
És el so de les sirenes a Síria quan s'ha desencadenat l'atac amb míssils fa unes 5 hores i també la compareixença del president dels Estats Units, Donald Trump, en què anunciava l'inici de les accions militars en territori sirià. El Pentàgon, en col·laboració amb la Gran Bretanya i amb França, han llançat una operació aquesta matinada per dissuadir, diuen, el règim de Bashar al-Assad perquè deixi d'utilitzar armes químiques i biològiques. És la resposta al suposat atac químic de fa una setmana a la població siriana de Duma, que recordareu va provocar almenys 60 morts i un centenar de ferits. Segons les primeres informacions, s'haurien llançat prop d'un centenar de míssils nord-americans i s'haurien abatut tres objectius. Un centre que desenvolupava armes químiques i biològiques prop de Damasc, un dipòsit d'armes químiques a l'oest d'Homs i també en aquesta zona un important centre de comandament. Obrim línies ara mateix amb Washington. Albert Travé, bon dia.
Bon dia.
I també amb Jerusalem. Salem Ergui, bon dia.
bon dia.
Anem per parts, Albert. És el segon atac, de fet, coordinat de Donald Trump contra Síria. L'altre va ser just fa un any, el 7 d'abril del 2017, en aquesta ocasió. Però llavors va avisar Rússia i ara sembla que no. De fet, per tant, creix la tensió entre aquestes dues superpotències.
Exactament. Amb els atacs d'avui, igual que fa un any, els Estats Units i els seus aliats europeus només pretenen dissuadir l'Assad d'utilitzar armes químiques en el futur, i per tant la confrontació militar no anirà més, almenys de moment. El Pentàgon ha deixat clar que no hi ha més atacs previstos, però Trump s'ha adreçat als nord-americans com en les grans ocasions bèl·liques.
Benvolguts conciutadans, fa poc he ordenat a les forces armades dels Estats Units que llancessin atacs de precisió contra objectius relacionats amb les capacitats d'armes químiques del dictador sirià Bashar al-Assad. Una operació combinada amb les forces armades de França i el Regne Unit és ara en marxa. Els ho agraïm. We thank them both.
Com deies, els atacs coincideixen amb el moment de major tensió entre els Estats Units i Rússia, país que comparteix posicions amb les forces governamentals de l'Assad. Trump portava dies amenaçant per Twitter a Síria amb l'atac i havia reptat a Rússia a interceptar els missils dels Estats Units si n'era capaç. Avui, el president nord-americà ha instat a Moscou a abandonar a l'Assad a la seva sort. Només així, ha dit, els Estats Units i Rússia podran tenir una bona relació.
De moment no hi ha constància de víctimes, evidentment haurem d'anar actualitzant aquesta informació. De fet, Síria havia ordenat evacuar totes les bases i aeroports militars ja fa una setmana. El govern de Bashar al-Assad presumeix d'haver abatut una bona part dels míssils nord-americans, almenys una dotzena. Aquest atac salt, en tot cas, Salem Ergui, torna a encendre el polvorí en què ja fa molt de temps que s'ha convertit al Pròxim Orient.
Sí, és la gran pregunta del règim sirià i també dels seus aliats, Iran i Rússia, que es pregunten ara mateix si l'atac és puntual, com sembla ara mateix, o tindrà continuació. La resposta es pot indicar si pot provocar aquest atac canvis a un país on Assad havia recuperat el control de gran part del territori i també encendre un polvorí al Pròxim Orient. De moment, tot sembla com un missatge directe i puntual contra l'arsenal químic d'Assad com a resposta a l'atac a Ghouta. Cal destacar també, Xavi, que fa uns minuts un portaveu militar de Síria ha confirmat que van ser més de 100 missils als voltants de Damasc i Homs i de moment el balanç és de 3 ferits.
3 ferits, per tant, almenys de les informacions que ens aporta ara mateix a Salem Ergui. Gràcies des de Washington, des de Jerusalem, Albert Travé, Salem Ergui. Fins ara.
Fins ara. Bon dia.
Davant la gravetat de la situació, la comunitat internacional, Víctor Vives, ha començat a prendre posicions. Els primers a pronunciar-se han estat, de fet, els aliats de Trump en aquest atac, que són el Regne Unit, la Gran Bretanya i França.
Sí, la primera ministra britànica, Theresa May, diu que no ha estat una decisió fàcil, però que no hi havia cap altra alternativa. This is the first time, as Prime Minister,
that I have had to take the decision. És el primer cop que com a primera ministra he hagut d'enviar les nostres forces a combatre. No és una decisió que hagi pres a la lleugera. Ho he fet pel bé del nostre país. No podem normalitzar l'ús d'armes químiques ni a Síria, ni als carrers del Regne Unit, ni enlloc. Ens hauria agradat un camí alternatiu, però en aquest cas no era possible. We would have
preferred an alternative path. But on this occasion, there is none. També el president francès Macron ha justificat l'actuació, diu que l'ús d'armes químiques és intolerable i que suposen un perill pel poble sirià i per la seguretat col·lectiva. Segons el ministre d'Afers Estrangers, França no busca cap confrontació i desmenteix que els russos no estiguessin avisats de l'atac.
Els qui de seguida també s'han posicionat a favor de l'ofensiva han estat Canadà, Japó i també l'OTAN.
Aliats històrics dels Estats Units. El primer ministre canadenc Justin Trudeau ha assegurat que s'han de prendre mesures per fer perdre força al règim de l'Assad i ha insistit que responsables d'atac que la població amb armes químiques hauran de compareixer davant de la justícia. És el mateix que ha dit el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg. De la seva banda, el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, espera que l'actuació militar serveixi per restar capacitats al règim sirià. Abe ha qualificat l'ús d'armes químiques d'inhumà i ha dit que el Japó no en consentirà l'ús.
En canvi, els principals aliats de Síria, Rússia i l'Iran han condemnat l'atac.
L'ambaixador als Estats Units ha dit a través del seu compte a Facebook que l'actuació militar tindrà conseqüències i que tota la responsabilitat serà de les tres potències que han dut a terme l'ofensiva a Síria. També ha recordat que la potència mundial amb un arsenal més gran d'armes químiques són justament els Estats Units. La portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors rus ha lamentat que l'atac s'hagi produït just quan hi havia la possibilitat, diu, d'un futur pacífic a la zona. També l'Iran diu que els Estats Units i França i el Regne Unit hauran d'assumir les conseqüències després d'atacar a Síria. El ministre d'Afers Exteriors els ha acusat d'actuar sense cap prova.
Prenen ara també més força les paraules del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, tot just fa prop de 10 hores, quan encara no se sabia l'atac, deia això.
The Cold War is back.
La guerra freda ha tornat, amb un perill i una particularitat. Els mecanismes per controlar les escalades del risc que hi havia al passat sembla que ja no hi són.
No longer seem to be present.
La guerra freda ha tornat, deia paraules Antonio Guterres a les Nacions Unides, al secretari general de les Nacions Unides, unes hores abans d'aquest atac, ara fa aproximadament 15 hores, proclamava aquesta la guerra freda ha tornat en una reunió d'urgència justament per abordar la situació de Síria. Ara l'ONU insta la comunitat internacional a reaccionar amb moderació, diuen, davant les actuals circumstàncies perilloses. De tot plegat, què en diuen els digitals nord-americans, anglesos i francesos, Ana Ballonesta?
Als Estats Units, el New York Times titula "Amèrica ataca Síria sota l'amenaça de represàlies", considera que la resposta ha estat proporcionada i calculada per evitar una venjança de Síria, Rússia i l'Iran. El Washington Post explica a Trump que ha fet un pas més en una guerra que vol evitar i destaca que el Congrés americà demana una estratègia més clara. El britànic The Guardian ha habilitat un minut a minut per seguir l'última hora, qui també està fent un seguiment en viu de l'atac és The Telegraph, ho encapçala amb una imatge del bombardeig sota el títol "Amèrica, Anglaterra i França ataquen les instal·lacions químiques d'Assad amb un atac aeri". A banda de les cròniques polítiques, també destaca una columna d'opinió titulada "Si l'US no reacciona ara contra Assad i Putin, les seves mentides hauran guanyat". The Times destaca que Theresa May ha ignorat l'avís de represàlies i ha sumat a Anglaterra l'atac contra Síria per castigar a l'Assad. La BBC destaca que Estats Units i els seus aliats ataquen Síria en l'acció militar més gran contra el president Assad fins la data. A França, per últim, l'edició digital de Le Figaro titula que els aliats disparen contra les armes químiques d'Assad, acompanyada d'una imatge de Donald Trump al despatx Oval. Le Monde obre amb una fotografia del cel sirià travessat per un missil, explica que Washington, París i Londres fan una sèrie d'atacs dirigits contra Síria. Per últim, la Liberación recupera una imatge de Duma després de l'atac químic del 7 d'abril i titula "Els Estats Units tenen la prova que Assad va utilitzar armes químiques".
La informació més transcendent de les últimes hores, l'atac nord-americà, francès i britànic en territori sirià contra, en principi, instal·lacions químiques de Damasc i d'Homs. Veurem les informacions quan es vagin actualitzant al llarg de les pròximes hores i les conseqüències que pot tenir dins del tauler internacional. Aquí a Catalunya, atenció, perquè el riu Ebre es podria desbordar en els propers dies. La pluja d'aquests de les últimes jornades ha fet créixer el cabal del riu i el degel amb les altes temperatures podria complicar aquesta situació. Sense anar més lluny, la força de l'aigua ja s'ha emportat l'embarcador de Tortosa i ha inundat alguns camps i conreus a les Terres de l'Ebre, Xavi Pardo.
La crescuda del riu ja està afectant l'Aragó, la Rioja i Navarra, on l'aigua ha cobert diverses carreteres dels voltants del riu. De fet, estan preparats per, si cal, evacuar la població. Es preveu que el desbordament arribi a Catalunya entre dilluns i dimarts. De fet, ja s'estan buidant els pantans de Mequinensa i Ribarroja per aguantar l'embestida, una acció que, en principi, hauria de ser suficient per frenar l'alarma, però preocupa com se'n podria haver afectada l'agricultura. Recordem que l'any 2015 ja es va patir un episodi similar d'inundacions, que en només dos dies van inundar més de 20.000 hectàrees de pobles i conreus.
Martí Oliveres, com ha d'evolucionar aquesta situació en les pròximes hores?
Doncs en principi aquí a Catalunya no hem de patir pel desbordament del riu Ebre, perquè, com bé deia en Xavi Pardo, ara s'obriran comportes de desembassament de l'embassament de Mequinensa i de Ribarroja d'Ebre, que es troben al 87 i al 95% de la seva capacitat. La notícia ha estat la crescuda, sobretot a l'Aragó, a Navarra. Recordem que Saragossa té una capacitat màxima de 2.400 metres cúbics per segon. Aquí a Tortosa, al Baix Ebre, la capacitat és de fins a 2.000, al voltant de 2.000 metres cúbics per segon, i actualment es troba poc per sobre dels 1.500 metres cúbics per segon. En principi, doncs, com dèiem, no hem de patir aquí a Catalunya.
Passen 3 minuts, 4 ara, d'un quart de 9 del matí. En plana política a casa nostra, la no investidura de Jordi Sánchez, recordeu que havia de ser ahir el ple d'investidura, amenaça d'obrir un nou front de conflicte entre el govern espanyol i el Parlament de Catalunya. Tan bon punt, Roger Torrent va anunciar querella contra el jutge Llarena, l'executiu de Mariano Rajoy va sortir en tromba per advertir la mesa de la cambra que si continuen endavant hauran de fer front a una querella per malversació de fons. Un avís que va arribar per boca del mateix Mariano Rajoy. El president espanyol feia servir com a argument els dubtes que tenen els lletrats del Parlament, que no les tenen totes amb aquesta querella contra Pablo Llarena.
Recuerdo lo que han dicho los letrados. Yo no voy a entrar en hacer análisis jurídico, pero esa querella, si la paga el Parlamento, pues podría estar tipificada como una malversación de caudales públicos. Insisto, no me corresponde a mí hacer análisis jurídicos.
El ministre de Justícia anava encara una mica més enllà per Rafael Català, que ahir al vespre era a Barcelona a emprendre accions contra un jutge, és tant com amenaçar-lo.
Presentar querellas contra los jueces a mí me parece que se acerca mucho a las amenazas, a las intentos de coacciones. Lo que está pasando lamentablemente en Cataluña, en esta comunidad autónoma, es impropio. Es impropio de una sociedad democrática avanzada europea del año 2018.
Y el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ho remataba así.
Y luego no digan que no sabían cuáles sean las consecuencias porque se lo han advertido con toda claridad.
Esteu avisats, d'alguna forma venia a dir Íñigo Méndez de Vigo. Tot plegat, com dèiem, després que Roger Torrent anunciés la querella contra Pablo Llarena per haver impedit, per segona vegada, la investidura de Jordi Sánchez. La mesa del Parlament va fer valer la majoria independentista per encarregar els lletrats de la cambra que redactin la querella amb aquest argument.
A nosaltres ens correspon defensar, a través de la defensa dels drets particulars de diputats sotmesos a aquesta repressió política, alguns dels quals a la presó, per tant, presos polítics, i d'altres a l'exili. Estem defensant els drets de tots.
Torrent acusa Llarena de vulnerar els drets polítics de Jordi Sánchez ignorant el dictamen de les Nacions Unides. L'oposició, però, no compra aquest argument. Des de Ciutadans, Inés Arrimadas també hi veu perill de malversació de fons.
Espero que no se gasten recursos del Parlament en presentar una querella política para defender los intereses de una persona que está en la prisión con graves delitos. Esperemos. Y por eso vamos a presentar primero la reconsideración y después, si estos señores siguen adelante, vamos a presentar hasta el último documento e información que nos puedan dar.
No s'hi atrevia anar tan lluny el PSC, Eva Granados.
La decisió està presa. Nosaltres denunciem aquest ús partidista del Parlament. Entenem que utilitzar una institució com a arma llancible entre poders de l'Estat no és la manera de solucionar conflictes polítics com el que tenim, però és evident que nosaltres, més enllà d'això, d'aquesta denúncia, poca cosa més podem fer.
Els comuns, en canvi, aplaudeixen la decisió. La portaveu de la gent d'Alemany creu que és bona resposta.
Qualsevol acció que es prengui ha de ser el més robusta i més sòlida possible perquè tingui un recorregut efectiu i, per tant, el nostre posicionament polític és de donar-hi suport, bàsicament perquè és una decisió política i que ens agradaria saber, efectivament, si hi ha hagut abús judicial a les decisions que s'estan prenent darrerament.
Més enllà de la querella contra Llarena, per cert, Roger Torrent estudia comparèixer al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra. L'objectiu, segons explica l'agència EFE, seria denunciar que no s'ha permès Jordi Sánchez defensar la seva investidura com a president de la Generalitat. Sigui com sigui, de tot plegat, en parlarem avui al Via Lliure. En la primera entrevista que dona a Catalunya l'advocat internacional de Jordi Sánchez, també de Jordi Cuixart, de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras, Ben Emerson. Un altre front judicial obert dins el procés és Alemanya. El govern espanyol intenta refer ponts amb el país germànic després de les nombroses crítiques que va adreçar el Partit Popular contra la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat de Carles Puigdemont. El ministre de Justícia, Rafael Català, assegura que la Fiscalia espanyola segueix cooperant i aportant informació a l'Alemanya per aconseguir l'extradició. Català té esperances que finalment assumeixin els delictes de rebel·lió i de malversació.
Lo que han hecho los fiscales es cooperar entre sí, aportar información y si inicialmente ha considerado que faltaban algunos elementos o algunas pruebas para calificar la violencia, que el Tribunal Supremo de España sí cree que han existido elementos de violencia, pues es una cuestión de prueba, no es una cuestión de valoración, es una cuestión de prueba, y por lo tanto los fiscales lo que han intentado es aportar esa información. También en relación con el delito de malversación, parece que era necesaria mayor información.
Tot plegat després de la trobada que van mantenir les fiscalies espanyola i alemanya fa dos dies i que encara no n'havia transcendit cap detall. Doncs bé, avui La Vanguardia explica que el Ministeri Públic espanyol confia que després d'aquesta reunió els fiscals de Schleswig-Holstein tinguin material suficient per provar la violència necessària i d'aquesta manera, per tant, poder equiparar el delicte alemany d'alta traïció amb l'espanyol de rebel·lió.
Així, amb aquesta informació, confien que els fiscals alemanys presentin al jutge el segon escrit necessari per declarar admissible l'extradició de Puigdemont, juntament amb tota aquesta informació que van intercanviar. D'aquesta manera, el jutge de Schleswig-Holstein tornaria a avaluar la rebel·lió. Recordem que en la interlocutòria del Tribunal Superior Regional que va servir per alliberar Puigdemont, el magistrat va trobar inadmissible, en principi, l'extradició per rebel·lió.
I encara un altre front judicial del procés, el que hi ha obert contra els comitès de defensa de la República, que continuen en el punt de mira de la Fiscalia. De fet, el fiscal General de l'Estat manté que les accions dels CDRs entren dins la definició del delicte de terrorisme i assenyala que estan estudiant recórrer la decisió del jutge de l'Audiència Nacional que dijous, recordareu, va deixar en llibertat Tamara Carrasco.
Julián Sánchez Melgar defensa que les protestes dels CDRs podrien ser constitutives d'un delicte de terrorisme perquè encaixen en la definició que estableix l'article 573 del Codi Penal. Ho va dir ahir a Santander, on va clausurar un curs jurídic on no va voler revelar el resultat de la reunió que va mantenir amb la Fiscalia d'Alemanya per abordar l'euroordre de detenció de Carles Puigdemont. Diu que es tracta d'informació confidencial i que continuen treballant perquè l'euroordre tiri endavant com a mecanisme de cooperació entre tots dos països.
Tot plegat, per cert, abans que dilluns declarin a l'Audiència Nacional la cúpula dels Mossos d'Esquadra, l'exdirector del cos, Pere Soler, no entén que el processin per delicte d'organització criminal si Carles Puigdemont, a qui la jutgessa Carmen Lamela la considera líder del grup, no ho està. És un dels arguments del recurs que l'advocat de Soler ha presentat contra el seu processament. Dilluns, a part de Pere Soler, declararan davant l'Audiència Nacional Josep Lluís Trapero, César Puig i Teresa Laplana. I mentrestant, un altre dels fronts oberts a nivell judicial, tot i que no és amb Catalunya, és el cas del Sasso. Amnistia Internacional demana que no es condemni per terrorisme als joves d'aquesta població navarra. Se'ls acusa d'haver pagat a dos guàrdies civils i a les seves parelles en una baralla en un bar l'any 2016. Fa més d'un any que tres d'ells es troben en presó preventiva a l'espera del judici que es farà a partir de dilluns a l'Audiència Nacional.
El cas el va instruir la jutge Carmen Lamela. Els joves s'enfronten a penes d'entre 62 anys de... d'entre 62 anys de presó. Amnistia ha anunciat que assistirà al judici com a observadora. Li preocupa que es mantinguin les garanties d'aquest judici. Segons l'organització, les autoritats judicials han rebutjat importants proves i testimonis presentats per les defenses. Amnistia reitera que no és el primer cop que adverteixen l'estat espanyol de la definició ambigua del que es considera terrorisme i que això pot comportar la criminalització de conductes que no són de naturalesa terrorista. Precisament aquesta tarda es farà una manifestació a Pamplona en suport dels nois del Sasso.
I encara una altra qüestió judicial. El raper Valtònic haurà d'entrar a la presó d'aquí un mes si el Tribunal Constitucional no suspèn la seva condemna. Els magistrats hauran de decidir si tomben la pena de 3 anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme i injúries greus a la corona.
L'Audiència Nacional amplia el marge perquè el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònic, presenti una resolució al Tribunal Constitucional demanant la suspensió de la condemna. Tot i això, si passats aquests 30 dies els magistrats encara no s'han pronunciat, Valtònic haurà d'ingressar a la presó i esperar la decisió del Constitucional entre reixes.
Això es produiria d'aquí a 30 dies, per tant, al voltant de mitjans del mes de maig. Precisament demà, la plataforma Espai Democràcia i Convivència ha convocat una mobilització amb el lema pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió us volem a casa. Ho fa coincidint amb els 6 mesos, seran dilluns, d'empresonament de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez, la manifestació que comença a 2:15 del migdia a plaça Espanya i que recorrerà l'avinguda del Paral·lel de Barcelona fins a les 3 Xemeneies. De fet, es preveu que sigui una mobilització massiva, entre d'altres coses perquè algunes de les dades ja ho indiquen. Hi ha 800 autocars, més de 800 autocars d'arreu del país confirmats i no només hi ha la convocatòria de l'ANC i d'Òmnium Cultural, sinó que també UGT i Comissions Obreres a Catalunya se sumen a aquesta reivindicació entre moltes altres entitats. Un suport, el de la UGT i de Comissions Obreres, per cert que segons el diari El Mundo, avui en portada, els estaria fent perdre afiliats a aquests dos sindicats. El diari explica que el suport al procés, diuen així, fa que molts afiliats en aquests moments marxin a d'altres sindicats. 8:28. L'altra qüestió que està marcant, continua marcant l'actualitat, és el cas Cifuentes. Mariano Rajoy blinda la presidenta de la Comunitat de Madrid. Lluny de fer autocrítica, carrega contra la posició de Ciutadans i diu que és massa d'hora per demanar dimissions. Rajoy diu que la presidenta madrilenya ja ha donat la cara des que va esclatar la polèmica.
Yo creo que no existe ninguna razón para romper un acuerdo que se está cumpliendo y que además es bueno para los ciudadanos de Madrid. No entiendo, por tanto, la posición de Ciudadanos en esta materia. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado sus explicaciones ante los medios y también ante el Parlamento Regional.
Mariano Rajoy fent de Mariano Rajoy, com recorda algun opinador a la premsa avui, és el polític amb més experiència per fer veure que no està passant res mentre se li està ensorrant el món al voltant. En canvi, Ciutadans demana al PP que faci dimitir Cifuentes. El secretari general, José Manuel Villegas, creu que Rajoy ha de moure fitxa sí o sí.
Señor Rajoy tiene que tomar la decisión. O no hace nada y, por tanto, avala la actuación de la señora Cifuentes en todo este escándalo de su máster, o cambia a la señora Cifuentes y pone un candidato que permita al Partido Popular mantener el gobierno de Madrid hasta las próximas elecciones. Es su decisión, yo no sé cómo está la división interna, pero tienen que tomar una decisión y el señor Rajoy es el que la tiene que tomar, porque todos sabemos cómo se toman las decisiones en el Partido Popular, ¿no?
Els socialistes, mentrestant, demanen a Ciutadans que trenquin el pacte amb el PP a Madrid. El secretari general del PSOE, José Luis Ábalos, proposa que donin llibertat de vot en la moció de censura a Cifuentes.
Lo que tiene que hacer es apoyar la moción de censura. Y si el señor Rivera es incapaz, porque está queriendo y pretendiendo el relevo en el Partido Popular, que dé libertad de voto a sus diputados. Que efectivamente no nos hace falta más que un solo voto justo. Un diputado o una diputada que no soporte esta indecencia, pues aporte un voto al cambio higiénico, regenerador y democrático en la Comunidad de Madrid.
A tot això, el rector de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid ha suspès de les seves funcions el director del màster que en teoria va fer Cristina Cifuentes. La universitat tampoc descarta retirar-li el títol a la presidenta de Madrid si finalment la justícia confirma que hi ha hagut manipulació. Per cert, aquesta polèmica també ha provocat que el secretari d'Organització de Podem a Galícia, diputat de Marea Juan Merlo, plegui després de reconèixer que no té el títol d'enginyeria que sí que apareix al seu currículum. Assegura que només és un error que no hauria de comportar la seva dimissió, però diu que se sent molt avergonyit i vol ser conseqüent amb el que defensa el seu partit. Dos quarts de nou del matí, els sindicats es manifesten aquest matí també per reclamar pensions justes. La UGT i Comissions Obreres han convocat mobilitzacions a les quatre capitals catalanes, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i a ciutats com Manresa, Vic i Vilanova i la Geltrú. Demanen un sistema públic i solidari de jubilació que garanteixi ingressos dignes. I atenció, denuncien que si no hi ha canvis, l'any 2050 les pensions seran la meitat cara, Maria Cusó.
Els sindicats creuen que Rajoy vol reformar el model per afavorir els grans bancs. Tot i això, la portaveu de Comissions Obreres, Montse Ros, és optimista. Assegura RAC1 que aquest és un punt dèbil del Partit Popular.
El PP sap que és el flanc que té més feble. Sap que és la seva feblesa, perquè té un electorat molt gran d'edat, que és sensible al tema de les pensions. Per tant, la mobilització continuada és la manera de fer reaccionar el PP també.
A Barcelona, la manifestació comença a les 11 i anirà des de plaça Arquinaona fins l'oficina de Correus de Via Laietana. Els sindicats demanen que no només surtin al carrer els pensionistes, sinó que també es manifestin treballadors i estudiants.
Els pilots de Vueling exigeixen que l'empresa els augmenti el sou un 30% si no mantindran la vaga que han anunciat pels dies, atenció, a la gent que vulgui marxar, 25 i 26 d'aquest mes, i pels vols de l'1 de maig, el 3 i 4. Aquest increment els igualaria el sou amb la resta d'aerolínies de baix cost. Veurem, efectivament, com es produeix si finalment mantenen aquesta vaga. A tot això, l'aeroport del Prat Sierra va ser el que més va créixer a tota Europa en rutes intercontinentals l'any passat. Ara ja inclou 45 destinacions de llarg recorregut.
Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, el trànsit aeri internacional al Prat es va disparar el 2017 i va arribar a la xifra rècord de 4,7 milions de passatgers. Això vol dir un 18% més que l'any anterior. El creixement es deu, en bona part, a l'obertura de 16 noves rutes directes a 14 destins.
8:32, CaixaBank admet que es va equivocar pronosticant que l'1 d'octubre afectaria l'economia catalana i espanyola. El seu president, Jordi Gual, ha admès l'error en una entrevista a la cadena nord-americana CNBC. After the
October events... Després dels fets d'octubre, les coses van tornar ràpidament a la normalitat i, de fet, inicialment van pensar que hi podia haver alguna desacceleració en el creixement econòmic a Catalunya i al conjunt d'Espanya, però no veiem que estigui passant.
Gual, però, no se'n penedeix d'haver traslladat la seu social de l'entitat a València després del referèndum. Creu que en aquell moment calia assegurar l'estabilitat financera.
Va ser un moviment correcte perquè el negoci de la banca t'ho has assegurar sempre els estalvis i l'estabilitat del banc.
Des de CaixaBank, per tant, defensen també que el 2018 serà un bon any per l'economia catalana. 8:33, dilluns s'estrena la nit a 8 TV, el nou programa presentat pel director de RAC1, Ramon Rovira.
El dilluns 16 d'abril estrenem un nou format informatiu.
La televisió es renova amb una nova aposta informativa. Jordi Armenteres continuarà pilotant 8 al dia, que comença a 8:15 amb un avanç informatiu. Continuarà amb un extens bloc de meteorologia i esports. A 9:15 s'emetrà l'informatiu diari, uns 25 minuts, fins que, quan faltin 5 minuts per les 9, començarà la nit a 8 TV.
L'aspecte clau del nou programa serà l'anàlisi de l'actualitat amb tertúlies, entrevistes, cara a cares i connexions en directe. Pel que fa als opinadors, Rovira diu que trencarà amb els tòpics habituals en aquest gènere televisiu. Ho va explicar ell mateix ahir al versió RAC1.
Hem fet una llista de 80 tertulians.
Junts?
Sí.
Carai, estan convocats? O...
Tots el mateix dia.
No, la veritat
mira
és que
el Cuny feia taules grosses, però 80 no, estareu a dos platós.
Hem pensat provar gent nova, molts són habituals dels que ja venen habitualment, però també volem renovar una mica el món de la tertúlia.
No siguin els de sempre,
Que no siguin els de sempre. Parlem més d'opinadors que no pas de tertulians.
Dilluns estrena amb entrevistes al ministre Íñigo Méndez de Vigo i l'expresident José Montilla.
Per tant, dilluns, quan falten 5 minuts per les 9, a 8TV, la nit a 8TV. I avui la Fundació Pere Tarrés celebra avui demà el 60è aniversari de les primeres colònies que es van fer a Catalunya després de la Guerra Civil, una trobada que va acabar donant lloc als esplais actuals que avui en dia pleguen més de 21.000 infants i 3.700 monitors a la Pere Tarrés. La trobada té lloc a Vilafranca, d'on va sorgir aquesta iniciativa pionera. Està previst que hi participin més de 4.000 infants i adolescents.
La Casa de Colònies de Penyafort, a Puntons, vinculada a la parròquia de Vilafranca, va acollir els primers estius de colònies. El moviment va anar creixent fins que el 1985 es va crear la Pere Tarrés per formar els monitors d'esplai. El president del moviment de centres d'esplai cristian, Xavi Nus, explica com de decisiu va ser aquell moviment per entendre el paper dels esplais avui en dia.
L'esplai no deixa de ser una escola de ciutadania. A l'esplai els infants hi van, estan amb altres companys, veuen diferents realitats, aprenen a compartir, a guanyar autonomia. De fet, per molts infants, marxar a l'estiu de colònies són el primer cop que marxen 10 dies fora de casa i, per tant, que no tenen els pares.
Més de 4.000 infants i joves participaran en activitats temàtiques, els petits en l'amistat, els mitjans en l'activitat en grup i els joves d'entre 15 i 18 anys sobre com transformar l'entorn.
8 i 35 minuts. I Roger Waters va donar ahir el tret de sortir de la seva gira europea a Barcelona amb un concert de 360 graus. L'ex-líder de Pink Floyd, que va reviure l'esperit de la seva antiga banda davant d'un Palau Sant Jordi ple fins a dalt. Waters va oferir un espectacle envolvent i molt psicodèlic on la imatge va tenir un pes molt important. Un concert on va assistir la Maria Cusó, que va durar gairebé 3 hores.
Sí, 3 hores que van semblar poc als milers de fans de Pink Floyd que es van congregar ahir al Sant Jordi. Roger Waters va repassar pràcticament tots els imprescindibles de la seva antiga banda amb temes tan emblemàtics com Breath, Time, Money o Another Brick in the Wall. Un repertori esquitxat per alguns dels singles del seu últim àlbum com Picture o The Last Refugee, una crítica ferotge a la situació que viuen milers d'immigrants arreu del món. I és que si una cosa caracteritza el fundador de Pink Floyd és el seu activisme polític. La sàtira i la crítica van ser dues de les tòniques de la nit. Waters no va escatimar insults a Donald Trump, protagonista de diverses projeccions, entre elles una que dibuixava les parets del Sant Jordi un immens Trump eres un gilipolles, escrit en lletres blanques en castellà. També va denunciar la situació que es viu a Síria i va reclamar polítiques reals que acabin d'una vegada per totes amb el conflicte armat. Tot plegat amb una posada en escena digna de ser recordada amb pantalles gegants, projeccions XXL, LEDs i rajos ultraviolats. La segona part de la nit va començar amb un joc de pantalles que van recrear la fàbrica de Battersea Power Stations, recordada portada del disc Animals de Pink Floyd, al vell mig del Palau Sant Jordi, un edifici amb quatre xemeneies que treien fum i on es van anar projectant imatges gravades i del directe. Tampoc no hi va faltar el mític porc volador de Pink Floyd, que va sobrevolar les graderies del Sant Jordi i es va convertir en un dels protagonistes de la nit.
This is the first one of this leg of the European tour. So thank you all for all your love.
Waters, que va estrenar ahir la nit a la gira europea Asples Dem davant un públic devot que per una nit va tornar 20 anys enrere, però a mans de Pink Floyd avui tenia una segona oportunitat de veure'l també a les 9 al Sant Jordi.
Roger Waters ahir i avui al Palau Sant Jordi. Mentrestant, abans de passar als esports, Morchi va inaugurar la secció internacional del Festival Estrenes. La banda britànica actua aquest vespre a l'Auditori de Girona amb un concert de grans èxits com aquest que sona de fons i encara l'estrenes. El petit acaralir Aril hi porta també el seu nou disc, per cert, de títol impronunciable. Tot això a Girona. Mentrestant a Barcelona, dues cites destacades. D'una banda, la Telecogresca, que aquest any celebra 40 aniversari i que a partir de 6:45 fins ben entrada la matinada omplirà de música el parc del Fòrum. Charango, que sentim de fons, són el plat fort d'aquest cartell, que també inclou bandes com Zoo, Làgrimes de Sangre, de Triplets i el cantautor valencià i exlíder d'Obrim Pas, Xavi Sarrià, que avui serà precisament al Via Lliure per presentar el seu primer disc en solitari. I l'altra cita a Barcelona... L'escocesa Amy MacDonald. Han passat 10 anys del seu debut amb aquest This is the Life i aquesta nit presenta el seu últim treball, Under the Stars. Serà a la sala Rasmatàs dins el festival Rum. 8 i 39 minuts.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Viu
viure un present il·lusionant i arribar a fer el que t'agrada. Comença per fer un pas universitari d'èxit amb Blanquerna.
Si el món de la farmàcia, la infermeria, la fisioteràpia o la nutrició t'il·lusiona, vine a les sessions informatives de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Consulta dies i horaris a blanquerna.edu. I bon futur!
Productes Bon Preu, autèntics i sense filtres, perquè els nostres valors són la confiança, la transparència i la honestedat. Autèntics, així són els nostres productes Bon Preu i sense filtres, perquè et mereixes gaudir del millor preu sense renunciar a la màxima qualitat. Productes Bon Preu, autèntics i sense filtres.
Després d'empassar-te durant uns quants anys una esponja que parla, de veure't cantant que ets una tassa i un cullerot, després inclús d'haver de mirar totes les coreografies d'aquest cantant adolescent, poses un momentet les notícies i llavors el teu fill et diu:
m'he d'empassar això només perquè a tu t'agrada, mama?
T'has preguntat si ser mare compensa? Compensa. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 6 de maig. 17 milions d'euros. Compensa. I molt.
Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de 8 llibres indispensables per millorar l'anglès de manera senzilla i divertida amb la garantia del mètode Vaughan.
Els imprescindibles per dominar l'anglès.
Primer llibre, Típicos errores en inglés, per només 6,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Aquest dilluns a 8 TV, Ramon Rovira estrena un nou espai informatiu amb debats, entrevistes i tertúlies.
On cap pregunta quedarà sense resposta.
I ho fa amb uns primers convidats d'excepció. El ministre Méndez de Vigo, l'expresident José Montilla i la periodista Pilar Rahola.
I és que la nit dona per molt.
Aquest dilluns, a la nit a 8 TV, tenim molt a veure.
RAC1, Banc Sabadell i la xarxa de concessionaris Hyundai de Catalunya presenten dilluns 23 d'abril des de les 8 del matí fins a 8:45 del vespre. Viviu la festa entre llibres, roses i la programació de RAC1 en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona. Una altra manera de celebrar una gran jornada amb el món a RAC1.
Celebra un dels dies més preciosos que hi ha l'any.
La competència.
Bon dia a tothom. Avui amb gent vinguda. Bueno, és complicat.
La segona hora.
Bon dia, bon Sant Jordi, en directe des del Palau Robert de Barcelona.
Tot és possible.
Família de Sant Jordi, us hem preparat un programa molt especial.
Versió RAC 1.
Benvinguts, ben retrobats els amics que ens acompanyen aquí al Palau Robert. Gràcies per acompanyar-nos.
I Islàndia.
Coses que us hagin passat un 23 d'abril.
Bona tarda, Jordi. Vale.
Ja és Sant Jordi amb RAC1. En directe des dels jardins del Palau Robert a la Cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Que tingueu una gran diada de Sant Jordi.
Dilluns 23 d'abril us hi esperem a tots per celebrar que ja és Sant Jordi amb RAC1. Tots som u.
Cellers Maset t'ofereix els esports.
3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Dissabte marcat també esportivament pel Barça-València, però aquesta hora estem pendents de l'esport en directe, disputant-se en aquests moments l'entrenament de classificació del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1.
Sí, s'està acabant en aquests moments la Q2, són els últims instants, i vaja, pel que sembla, Carlos Sainz es classificarà entre els 10 millors i, per tant, podrà disputar la pole position o podrà lluitar per la pole position a la Q3. En canvi, Fernando Alonso ha acabat 13 i, per tant, fora d'aquesta lluita per la pole position.
En tot cas, després, pel que fa als esports, el futbol, volia dir, després de la desfeta de dimarts a la Champions, el Barça rep aquesta tarda el València, partit complicat, intens, a 4:45 en el primer partit de l'operació doblet.
Sí, guanyar la Lliga i la Copa és ara l'objectiu dels blaugrana. La Lliga podria quedar a tocar si aquesta tarda els d'Ernesto Valverde són capaços de derrotar al València. A més, una victòria permetria al Barça assolir el rècord de jornades invicta, 39, superant la Real Societat de principis dels 80. Ernesto Valverde inclòs Busquets a la convocatòria, malgrat les molèsties al dit del peu. El tècnic té les baixes dels lesionats Rakitic i Digne, i també queden fora per decisió tècnica Aleix Vidal i Jerry Mina. Al davant, un València en forma, tercer classificat, i que dels últims 9 partits de Lliga n'ha guanyat 8 i n'ha empatat només un. D'altra banda, hem de destacar que, pel que fa al Barça B, ahir us vam explicar, tu diràs, que el tècnic Gerard López pot veure perillar la seva continuïtat si l'equip perd dilluns al camp de l'Osca i entra en zona de descens. Per cert, a segona, avui es juga a les 4 al Reus Cádiz.
Qui ha jugat és el Girona. Ahir a la nit va perdre 0-1 contra el Betis, rival directe, i quedar, és una derrota, evidentment, que allunya i molt els gironins del somni d'anar a Europa.
Sí, per culpa d'un gol de Loren a la primera meitat, un partit igualat en què l'àrbitre va anul·lar 3 gols al Girona per fora de joc.
3.
Sí, els 3. Segurament l'últim era el més polèmic perquè, veient la repetició, el futbolista del Girona estava en posició legal. És la primera derrota dels gironins a Montilivi aquest 2018. Avui els diaris de Girona destaquen la polèmica actuació arbitral. El diari de Girona assegura que els de Paolo Machín van haver de jugar contra massa rivals, o el titular de l'Esportiu a l'edició gironina és anul·lats, i ressalta que el tercer gol invalidat per l'àrbitre era legal. Amb aquesta derrota el Girona ha sumat només un punt dels últims 12 i queda a 2 de la setena posició que ocupa el Sevilla, a l'espera del que facin els andalusos aquest migdia el Sánchez-Pizjuán contra el Villarreal.
I en handbol, per cert, victòria històrica del Freiking Granollers al Palau Blaugrana.
Sí, els vallesans amb un gol pràcticament sobre la botzina van guanyar la pista del Barça després de 25 anys i van acabar amb la ratxa dels Blaugrana de 5 anys sense perdre en competicions estatals. Els de Pasqui acumulaven 185 partits invictes. El Barça, però tot i això, és un resultat que no té cap efecte classificatori perquè ja és campió de Lliga. De fet, ahir el Granollers els va fer el passeig de campions, mentre que els vallesans és una victòria clau per les seves aspiracions europees.
3 quarts de 9, gràcies Albert, fins ara.
Fins ara.
El Best Deal de Seiya. Samarretes de dona per 2 euros cada una. Voleu dir que no hi ha una errada al guió?
No, no hi ha cap errada.
Samarretes de dona per 2 euros.
Exacte. I continua.
No et quedis sense el Best Deal de Seiya. Samarretes de dona només 2 euros. Ara disponible a les botigues i online.
Que bo que és l'arròs que la Nuri.
O els deus de salmó amb mostassa i miso.
Per gaudir d'un bon àpat vora el mar, Cala Nuri.
Tasta el restaurant Platja Cala Nuri, al passeig marítim de la Barceloneta, o el nou Xiroi Cala Nuri, al passeig de la Nova Icària, més fresc i divertit.
CalaNuri.com, els teus restaurants.
Quin super cap de setmana d'abril al Baix Llobregat. Vam fer una super excursió amb els nens. Quin super matí. Vam pasturar amb un ramat d'ovelles. I una super visita a les termes romanes. El dinar super bé.
El supermest del Baix Llobregat. 5 super caps de setmana d'activitats i super descomptes per a famílies. Activa les promocions a elsupermest.cat. El Baix Llobregat, a un salt de Barcelona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
De què és l'entrepà?
De gall dindi.
Gall dindi, dius?
Sí, pa bo, però del bo, eh?
Però si el pa bo no té gust de res.
Perquè no has tastat el de la marca Mitjans. Està boníssim. Prova-li, ja em diràs.
Si t'agrada cuidar-te sense renunciar al sabor més autèntic, Mitjans. El primer gall dindi premium artesà i natural. Mitjans. A les millors xarcuteries.
Canvia la teva cuina a Cocimatic. T'ajudem gratis amb el disseny. Te la fem a mida amb preus de fàbrica i paga fins a 18 mesos sense interessos. Cocimatic, Diagonal 331, prop de Passeig Sant Joan.
7 de juliol, Canet Rock 2018. Ja podeu entrar a racu.cat i comprar les entrades pel Canet Rock 2018. Serà una nit màgica de festival fins que surti el sol. RAC 1, emissora oficial del Canet Rock 2018.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com es presenta el dia meteorològicament parlant?
Doncs tenim bones notícies, sobretot per aquelles persones que vulguin ja veure el sol d'una vegada després d'aquests dies que s'han anat encadenant períodes de pluja fins avui dissabte, que encara tenim un dia de molts núvols, alguns ruixats entre Girona i Barcelona, però en canvi clarianes a partir de migdia s'aniran obrint a les comarques de Ponent, Lleida i Tarragona. Per tant, demà la notícia, després d'aquest dissabte ennuvolat, serà el sol i la pujada de les temperatures amb valors de més de 20 graus.
Pel que fa a la resta del cap de setmana?
Sí, canvi de temps radical dissabte, encara amb molts núvols, sobretot de cara a diumenge ja millora clarament el temps, moltes persones ho esperen per tenir doncs aquest migdia d'un ambient més primaveral, amb domini del sol, màximes entre els 20 i els 25 graus, faran un salt respecte a avui, notarem un canvi clarament de temps i sembla que la setmana que ve, de cara a dilluns, podrien tornar alguns ruixats, però poc importants. Bones notícies per les persones que vulguin deixar enrere aquest període de temps ennuvolat i plujós.
10 minuts i a les 9 en punt del matí. Gràcies, Martí. Fins ara.
A tu, fins ara.
I arribarem a les 9 en punt del matí. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia?
Habitualment en diumenge, però avui en dissabte.
Avui en dissabte.
Fem això, una mica com... Sí?
Sí.
Caixa, és una mica com la caixa, tot el seu servei. Ivan Guera, què tal, bon dia?
Bon dia.
De seguida s'afegeixen a la conversa Joan Caral i Arturo Puente en un dia que, evidentment, tenim moltes coses de què parlar, que vindrà aproximadament a partir de 9:45 del matí Ben Emerson en la primera entrevista que dona a Catalunya vaja, l'advocat que està portant la defensa internacional tant de Jordi Sánchez, de Jordi Cuixart, com d'Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, però el que ha succeït aquesta matinada ens regira una mica la informació de la jornada. Molta gent n'estava parlant en les últimes hores, tot i que semblava que la direcció no era aquesta, però finalment s'ha complert. Donald Trump ha ordenat i ha executat un atac a Síria, amb el suport de França i de la Gran Bretanya, un atac en principi sembla, i a falta de que es vagi actualitzant informació, que no hauria deixat víctimes mortals a Damasc ni a Homs, dues de les ciutats importants de Síria, la capital, i una altra de les ciutats més destacables, que tenia per objectiu, segons l'exèrcit nord-americà i el president dels Estats Units que ha parlat, evidentment una represàlia i una mesura de força contra el règim de Bashar al-Assad després de l'atac presumptament amb armes químiques de fa avui just una setmana a Duma, una ciutat que està enganxada a Damasc i que va deixar almenys una seixantena de morts. Evidentment el problema amb aquesta qüestió és que cada peça que es mou en el tauler de l'Orient Mitjà i de l'Orient Pròxim és un moviment geoestratègic i geopolític bestial. Avui a primera hora del matí recollíem una informació que publica el diari El Periódico, però que et dona visualment molt la clau una de les claus de tot plegat, que és que en aquest conflicte a Síria no només hi ha l'enfrontament contra Estat Islàmic, hi ha els kurds, hi ha interessos turcs, evidentment pel Kurdistan, hi ha els interessos de l'Iran, d'Aràbia Saudita, dels Estats Units, d'Israel, etcètera. Vull dir, allà conflueixen una pila de qüestions i ho complica tot molt més. I de Rússia, òbviament. Eduard Soler és l'investigador sènior del CIDOB, expert en Pròxim Orient, una de les persones que de referència per tots nosaltres quan parlem d'aquestes qüestions. Eduard, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deixa'm saludar també una altra persona, és una periodista freelance que està sempre sobre el terreny i que és col·laboradora del País a Síria i al Líban, que és la Natàlia Sánchez. Natàlia, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
En seguida te pregunto també, no sé si entiendes el catalán, si ahora tenemos una conversación con Eduard Soler.
Sí, voy entendiendo.
Perfecto. En todo caso te pregunto en castellano. Eduard, okay. Per tu quina implicació té el que ha succeït aquesta matinada i si tu esperaves?
Sí, a veure, d'alguna forma sí que ens ho esperàvem, perquè si no Trump hagués tingut un problema de credibilitat molt greu. És a dir, ell en tot moment està intentant diferenciar-se de Barack Obama, ho veiem sistemàticament en totes les seves accions en política interior i en política exterior, i en el moment en què diu, jo atacaré, us enviaré aquests missils tan nous i tan bonics, sí, l'amenaça directa que els fa...
Bueno, va dir allò de, ja estan venint.
...els russos, sí, sí. No fer res equivalia al que va fer Barack Obama quan va dir lo de les famoses línies vermelles després del primer atac a armes químiques a Síria. Per tant, sobre Donald Trump hi havia la pressió aquesta de que havia de fer quelcom, havia de fer alguna cosa, i per tant algun tipus d'atac era clar que s'anava a produir, per als moviments sobre el terreny a nivell militar, així ho indicaven. Jo el que insistiria, però, és que aquest atac té molt poc a veure amb Síria, és a dir, tal com està dissenyat, no sembla que tingui per objectiu canviar les dinàmiques del conflicte. No és un atac prou fort com per debilitar l'Assad perquè els, diguem-ne, els opositors a l'Assad puguin guanyar terreny, té molt més a veure amb la política nord-americana, el que dic, de Donald Trump, de fer un perfil diferent de Barack Obama, i també té molt més a veure amb aquesta confrontació que veiem en aquests moments entre Estats Units i Rússia.
Vaja, sempre dèiem que l'enfrontament entre aquestes dues superpotències sempre és per país interposat, per entendre's, eh?
Exacte.
Des del teu punt de vista, Eduard, entre Rússia i els Estats Units, ara es pot complicar molt més la situació, perquè crec que algunes informacions apuntaven que ahir Vladimir Putin parlava amb Emmanuel Macron i li deia ni se us acudeixi atacar a Síria.
Exacte. El que hem vist és que en aquesta ocasió a Rússia, el Kremlin i el Ministeri de Defensa rus ha intentat evitar aquest atac de forma molt més clara del que ho va fer en l'anterior ocasió en què sembla, no, que hi va haver una certa coordinació per evitar accidents. Per tant, aquí els russos volien marcar un perfil propi més fort i ser capaços d'evitar aquest atac. No ho han aconseguit. Fins i tot ahir van arribar al punt d'insinuar que era el govern britànic o els seus serveis secrets qui estaven darrere de l'atac amb armes químiques.
Déu-n'hi-do.
Per tant, en aquest moment el que estem tots pendents no és ja de quins siguin els següents passos que faci aquesta nova coalició internacional, que és el que ara anomenem el trio de Síria, May, Macron i Trump, sinó com reaccionarà Rússia. És a dir, en aquest moment la pilota està sobre la teulada de Rússia. És en funció del que faci Rússia que veurem quina dimensió pot prendre aquest conflicte, aquesta confrontació per via interposada, com deies, que s'està produint entre Rússia i els Estats Units, i que a més té nivells d'anàlisi molt diferents, perquè també hem vist com Trump, no, és vist com un president prorrus, no? Per tant, tenim una confrontació entre els dos sistemes de forma molt clara, i alhora, no, a nivell de la política nord-americana, un Trump a qui se li acusa molts cops d'haver estat seguint una agenda dictada pel Kremlin.
Deixa'm preguntar-te una altra cosa, Eduard, és que just teníem fa 15 hores, crec, unes paraules del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que deia, ha tornat la Guerra Freda, que és un titular molt, molt poderós. Des del teu punt de vista, això té... com s'ha de llegir? És així?
Sí, i aquest és una... Vull dir, això ho ha dit Guterres ara, però és una sensació que tots els que hem estat observant el conflicte a Síria des del 2011, és a dir, especialment en el moment en què comença a internacionalitzar-se de debò, és a dir, a partir del 2012-2013, que sí que veiem dinàmiques de Guerra Freda. El que passa és que aquesta dinàmica de Guerra Freda ha anat escalant cada cop més, no, perquè tenim tot el tema de l'enverinament dels espies de l'exespia al Regne Unit, perquè aquesta confrontació es produeix en terrenys diferents i de forma simultània. Per tant, sí, aquesta sensació que hi ha una competició pel lideratge global i per la credibilitat global en el qual s'utilitzen terrenys de conflicte en espais relativament perifèrics, això és una realitat que caracteritza, no, les tensions de l'ordre global que estem vivint en aquest moment.
Natalia, estábamos diciendo hace unos instantes que obviamente el tablero, digamos, en Oriente es complicadísimo, y si hablamos de Siria y de la guerra, no solo es el debate sobre Estado Islámico, la propia Siria, Rusia, Estados Unidos, sino que implican también Israel, Arabia Saudita, implica también otros países y sus intereses, y cada uno con sus, Turquía incluso, sus filias, sus fobias y sus propios, su propia agenda, ¿no? Desde tu punto de vista, el ataque de hoy, Natalia, es ¿a qué va dirigido y cómo lo lees?
Pues yo coincido un poco con Eduardo Soler, o sea, aquí en Siria ahora mismo, en la era post-ISIS, y una vez derrotado, casi derrotado el enemigo común, cada cual está defendiendo sus intereses. Entonces tenemos varias capas en la guerra siria, que está pues la guerra civil, que es entre las facciones insurrectas y el gobierno y el ejército, pero no olvidamos la regional. O sea, ahora mismo uno de los más beneficiados es Arabia Saudí, que ha invertido durante 7 años en facciones islamistas en Siria y está perdiendo la guerra. Israel, que lo que quiere es debilitar a Irán y por ende a Hezbollah, que también es partícipe en la guerra en Siria. Y luego ya en un plano internacional pues tenemos efectivamente la guerra fría, como mencionaba Guterres, entre Rusia y Estados Unidos. Entonces ahora mismo el problema es que si esto iba dirigido a justiciar un supuesto ataque en Duma, en el que actualmente hoy se están desplegando los equipos especialistas sobre armas químicas en Damasco y no hay conclusión alguna, ha sido más un pulso, una demostración de fuerza que Trump quería hacer, y obviamente es un hombre imprevisible que hace política a través de tweets, echa a su personal a través de tweets y declara una guerra a través de un tweet. El problema es que al ser tan imprevisible no se puede ver las consecuencias. Yo añadiría a lo que ha dicho Eduard que ahora veremos lo que hace Rusia, pero también Irán. Porque hemos visto en el último ataque de Israel, se respondió y tiraron un caza, que es la primera vez que ocurre en 30 años. Y no hemos de olvidar que en Siria hay 3 bases norteamericanas y una francesa. Y yo estaba ya hace una semana y los rumores eran de que si realmente Trump golpeaba, bueno, y Gran Bretaña y Francia, golpeaban sitios estratégicos para Rusia o para el régimen, se respondería sobre Siria en territorios norteamericanos y franceses, lo que implicaria una escalada mayor.
Molt interessant aquest apunt, i a més el que Eduard Soler també deia, que sí, que ara no només és Rússia, sinó també Iran, Eduard.
Sí, és un punt molt important el que diu la Natàlia, perquè a més a Iran tenim una situació que amb alguns paral·lelismes amb el que passa als Estats Units, és a dir, hi han guerres de poder internes dins del règim a l'Iran, i per tant en un moment en què a més l'economia en aquests moments està en una situació bastant delicada, els sectors d'ús del règim poden intentar portar a Iran amb una lògica més bel·licosa, més de confrontació amb...